doncs en Vicenç feia més o menys 5 cèntims de la història de la que parlarem ara, que vam conèixer a través del setmanari local de l'Eco de Sitges, una història d'aquestes que neix fruit d'una fatalitat que genera un canvi de vida brutal i que en aquests moments està en una situació doncs, de batalla probablement per aconseguir doncs, millorar, que la millori la vida d'una persona, que és en Marian Johann Krasch, és un alemany però empadronat a Sitges, és a dir, amb casa a Sitges, que doncs, va tenir una fatalitat, un accident que li va causar unes lesions gravíssimes i que doncs, en aquests moments, per sort, està mirant de recuperar-se a l'Institut Goodman. Mirarem d'explicar tota la història bé des del principi i per parlar-nos bé d'aquesta història i sobretot per conèixer què és el que demanen ara el fill i la dona d'en Marian Johann Krasch. Els tenim aquí a l'estudi amb nosaltres i són la Carme Casada. Molt bon dia, Carme.
Molt bon dia.
I l'Edgar Krasch. Molt bon dia, Edgar. Bon dia. Si us sembla, comencem pel principi d'aquesta història. Vosaltres teniu una casa aquí a Sitges.
Sí.
Ara m'explicàveu que, malgrat diguem que la feina estava a Alemanya i tot plegat, veníeu molt sovint a Sitges, com que cada cap de setmana,
sí,
gairebé.
Pràcticament tots els caps de setmana. Perquè, clar, tenim la casa familiar, la nostra família és tota la vida de Sitges, la meva mare i mon germà viuen a Sitges, i, bueno, com a casa familiar, doncs, evidentment, la nostra terra és, sempre és la nostra terra. I pel meu home sempre ha estat també així, perquè ell adora Sitges, i per això ens vam decidir doncs, quedar-nos aquí, encara que ell hagués de viatjar moltíssim per tema de feina, però gràcies a que les facilitats laborals li permetien viatjar, doncs poder gaudir sempre d'estar aquí.
I com tantes famílies, que d'alguna manera viuen entre dos municipis, entre dos territoris, perquè, doncs, per sort, la mobilitat avui en dia és prou fàcil, no?
Sí, molt.
I en una hora i mitja et plantes a molts llocs, com era el cas. El fet és que fa un any aproximadament, no?
Concretament el 14 d'agost de l'any passat.
Del 2022, vosaltres éreu a Alemanya, havíeu anat a més a celebrar, eh?
Sí, estàvem a Sitges. I llavors el 9 d'agost va ser el seu aniversari i llavors ell va tenir el desig de celebrar el seu cumpleanys, el seu aniversari a Alemanya, amb els amics seus alemanys, i llavors van dir, bueno, doncs anem cap allà, estem una setmana i després tornem. I bé, llavors vam anar, fills, tots, vull dir, per celebrar-ho, i la celebració es va fer el dissabte 13 d'agost del 22. Va ser tard de nit, clar, es comença a celebrar, vull dir, en una vivenda privada, i bueno, vam fer una barbacoa, tot molt normal, molts convidats, vull dir, ella estava feliç, nosaltres també, perquè feia 63 anys. I bueno, haig de matitzar que el dia abans havíem sortit a fer footing amb els fills, 16 quilòmetres, perquè el meu marit sempre ha estat molt esportista, tota la vida.
És a dir, que era una persona molt activa i amb un estat de salut físic, no? Excel·lent, diguem.
Excel·lent, vull dir, físicament excel·lent, per 63 anys semblava que en tingués 53. I bé, i com dic, bueno, ja acabava la festa, eren les 2:30 del matí, clar, ja comences a recollir, els convidats comencen a marxar i tot això. I llavors a la nostra terrassa hi ha unes escales, concretament 3 esglaons que baixen cap al jardí. Llavors el meu home doncs, estava agafant gots, copes per ajudar a recollir i no sé què... se li va anar al cos, no sé què va passar perquè ningú
vam parar
atenció. Doncs llavors va caure per aquests 3 esglaons, va ensopellar i el seu cos se'n va anar contra un màstil del llum elèctric que hi ha al jardí, davant mateix de les escales, dels esglaons. Llavors es va donar un cop molt fort al cap, va començar a sagnar increïblement, vull dir, no he vist mai alguna cosa així, va caure, va perdre el coneixement i allà va començar el malson. Llavors, bueno, tots cridant, ningú podíem donar crèdit del que acabava de passar, perquè va ser en segons, dos segons. I llavors, bueno, tothom trucant ambulàncies, van venir els, no sé, van trigar 5 minuts, 10 minuts, jo que sé, va ser molt ràpid tot. Van arribar dues ambulàncies amb UCI, perquè van tots trucant, diguent, el que havia passat. I dos metges dos metges d'urgències, doncs van aparèixer com 12 sanitaris en el jardí, el van estabilitzar, li van ficar tot el necessari, el van fer despertar. Llavors vaig posar l'ambulància amb ell, havíem d'anar a un hospital concret, i de cop i volta el meu marit em va dir, em mira tot sorprès, perquè no entenia res, no sabia què havia passat, i em comença a dir, carinyo, no noto les cames, no noto els braços, què m'està passant? I llavors el metge va parlar amb altres metges pel mòbil, i llavors el metge em va dir, hem d'anar a un altre hospital, això no és normal. Vam anar a un hospital públic d'Alemanya, en allà d'urgències, i llavors de seguida el van agafar, li van fer proves neurològiques, i llavors van sortir a les escasses dues hores i ens van dir que el meu home s'havia d'operar d'urgències a vida o mort, perquè si no es podia morir. Vull dir, no hi havia una altra manera, i el seguir que estava tetraplègic, de coll cap fins als dits dels peus, no podia moure res, i per ell poder tenir una oportunitat de tornar a caminar algun dia, doncs ja veurem, se li havia de fer aquesta operació sí o sí, perquè de totes maneres era evident que si no se li feia podria morir. Llavors vaig haver de firmar tot tipus de consentiments, evidentment, del meu home present, jo estava en el box amb ell, amb els metges, i llavors els metges ens van dir que ens despedíssim.
Perdó. No t'amoïnis, és que és normal, és que el que estem explicant és una situació real, malgrat no pugui semblar-ho, i a més és molt recent, eh? I al final, d'alguna manera, la Carme i l'Edgar, amb aquestes converses que mirem de, també que serveixin per ajudar-los, a donar a conèixer la seva situació i després a conèixer les seves peticions, clar, reviviu molts moments, molts moments.
Sí. Llavors, bueno, el meu home es va despedir de mi, jo d'ell. Jo li vaig dir que tot aniria bé, evidentment, intentant pujar-li d'alguna forma.
Mantenir l'esperança, no?
Exacte, és l'únic que s'ha de perdre, l'esperança. I bé, llavors l'operació va durar 4 hores. Vam estar esperant fora d'urgències, o sigui, del centre quirúrgic d'urgències. Està separat del nut dels quiròfans normals. I a les 4 hores va sortir una infermera que l'estava atenent, que va dir que tot havia anat bé.
Va
venir la doctora, em va informar que tot havia anat bé, l'operació molt bé, però que estava tetraplègic. I això no, per desgràcia, no canviaria. De moment no podria canviar.
Per tant, havia sobreviscut, era viu, però havia quedat tetraplègic.
Sí.
A partir d'aquí comença una rehabilitació molt curteta, perquè és curta la que fa Alemanya, no?
Sí, correcte.
Perquè comença un temps de rehabilitació que dic curt perquè, com he comentat abans, queden 2-3 setmanes, no?
Sí, aviam, després d'aquí el van passar a cures
intensives. Sí.
El dia següent el van tornar d'haver operar, el van tornar a operar d'urgència. Va morir, els metges el van recuperar. El van tornar a la vida.
És a dir, se li va parar el cor, sí. Vols dir.
Uh-huh. Dos operacions, 2 dies. I llavors, quan vam anar a veure'l a intensius, ja no estava a intensius normals, sinó que estava a intensius vida o mort. I llavors els metges ens van explicar que l'havien degut a la intervenció quirúrgica, que era vital fer-li, perquè les vèrtebres li tocaven les cervicals. Bueno, no, jo no soc metge. No. Bueno, ho van explicar. va ser necessari fer-li aquesta intervenció quirúrgica de totes formes i llavors el van recuperar, però el van haver de ficar a un coma induït. Un coma induït de 2 dies que amb medicació li volien el volien fer tornar.
Despertar.
Sí, el volien fer despertar. Jo vaig preguntar, bueno, tornarà, però tot despertarà. Llavors un dels metges va mirar al terra. L'altre va reaccionar i va dir, sí, sí, clar, això ho feia amb medicació, em van explicar, etc. D'aquí, bueno, portava 2 hores i mitja en coma induït. Jo vaig entrar a l'habitació, hi havia una infermera 24 hores al seu costat i llavors li vaig començar a tocar el braç dret, a acariciar-li, a explicar-li lo meravellós que sempre havia estat junts, la nostra vida, els nostres fills, i llavors jo li vaig preguntar a la infermera, les persones que estan en aquest estat ara mateix, ella em pot escoltar, i em va dir, depèn de la persona, depèn del pacient, i pensem, de vegades pensem que sí, de vegades pensem que no, mèdicament parlant, però ho fa molt bé, continuï així. A la mitja hora de tocar el braç va despertar. Jo només volia que despertés d'una forma natural, d'una forma sense medicació. I llavors, clar, no sabia on era, no sabia què havia passat, no podia parlar, estava intubat, allò era com una pel·lícula americana.
De terror, sí, sí.
Plena d'aparells mèdics, no podia respirar, va necessitar respiració artificial dies, setmanes. I llavors, bueno, sí, aquí es veu la foto al diari.
Sí, a la fotografia de l'ECU es veu aquesta imatge justament, eh?
Sí. Llavors va estar quasi 3 setmanes d'aquesta forma. Ens van dir que en aquest hospital ja no el podien ajudar més i el millor era començar el més aviat possible una rehabilitació neurològica. Llavors el van traslladar a 100 quilòmetres de distància del nostre domicili, en un dels hospitals més bons, ens van informar que hi ha a Alemanya per tetraplègics. Entremig va tenir una altra intervenció quirúrgica.
Sí, sí, vaja, una odissea, ja es poden imaginar, sí. D'operacions, de situacions terribles, això no és no t'operen una vegada i ja l'endemà desperta, sinó que tot és un procés lent, que ara explicat
correcte.
Així sona ràpid, però és un procés molt lent i molt dur. Però la qüestió és que arriben a aquest hospital de rehabilitació neurològica a Alemanya, entenc que amb algun fil d'esperança, no? Entenc
sí,
que arribeu aquí amb algun fil d'esperança,
correcte.
Però aquest fil d'esperança, en molt poc temps...
En 3 setmanes es trenca, perquè la primera entrevista... amb el cap de metges ens diu el metge ens diu en persona, el meu marit i a mi, facin-se la idea de que vostè, senyor Cruz, no tornarà a caminar mai més a la vida, no hi ha esperances, i el meu marit, bueno,
es va ensorrar evidentment,
o sigui, emocionalment superfred tot. I llavors jo vaig
intentar... És a dir,
intentar...
el diagnòstic no es va dir en un entorn allò calmat...
No, ni molt
menys. Ni preparat, eh? Van arribar allà a l'habitació i van deixar anar el diagnòstic, aquest diagnòstic...
Exacte.
De, facis a la idea, vostè no tornarà a caminar, quedarà tetraplègic, això no té solució, no ho podrem arreglar...
Sí.
I
llavors...
Què passa aquí? Aquí, a més, el que us diuen és que ja no cobriran el finançament d'aquesta rehabilitació, no? És a dir, el govern alemany us diuen, com que hi ha aquest diagnòstic...
Hi ha aquest diagnòstic, però no va ser en aquest moment, sinó que va ser a principis de gener, quan el van enviar cap a casa perquè l'assegurança mèdica del meu home, pública, doncs va dir que, com que amb 63 anys no val la pena, d'alguna forma no és més productiu pel país, diguéssim així, encarar-lo en la cultura alemana, dic
sí.
Jo. Evidentment no ens van dir això, però que, bueno, que la assegurança mèdica no cobria més teràpia intensiva, que era la que ell necessitava continuar fent.
Perquè consideraven que hi havia un diagnòstic, no? Sí. Que deia que això sí. No tindria recuperació, aquesta persona, a més, una persona que ja s'ha jubilat i, per tant, no és productiu pel
està
país, no?
Està a punt de jubilar-se,
exacte, o a punt de jubilar-se i, per tant, es talla el finançament.
Es talla el finançament totalment. Ens donen opció només de dos cops a la setmana, 20 minuts de teràpia, però anar al centre, o sigui, en un centre normal de rehabilitació, no un centre preparat per a aquest tipus de...
El teu home, en aquell moment, en aquella situació, ha continuat tetraplègic, eh? És sí. A dir, no movia res absolutament,
res, absolutament.
Del cos cap avall. I en aquí entenc que vosaltres dieu, no accepteu aquest diagnòstic, no, Edgar? No accepteu aquesta sí. situació i dieu, no, aquí hem de buscar la manera, no, d'ajudar al meu pare i aneu a parar a l'Institut Goodman, no? Tant se val, imagino que us ho explicarien tot plegat, i a l'Institut Goodman us donen, aquí us fan un altre diagnòstic que no té res a veure amb el diagnòstic que us havien fet a Alemanya.
Comencem a buscar solucions i, com dius, ens parlen de l'Institut Goodman, que tothom que ha escoltat parlar del Goodman diu sí. que és una meravella.
És una referència sí, mundial, diguem.
Una referència mundial, però també és un lloc que tenen una reputació tan alta, la qual no la poden perdre durant, diguem, de teràpia a qualsevol persona. Es centra en el que realment pot arribar a ser.
És a dir, quan l'Institut Goodman dona un diagnòstic, sigui el que sigui, és perquè estan convençuts o molt convençuts de que allò realment és possible, és viable, no? Per això, per aquest tema reputacional, eh? És
exacte.
A dir, no s'arrisquen, no?, a dir-te no. millorarà si realment ho consideren.
Ells demanen els informes, jo l'envio 8 pàgines en alemany, ells fan la traducció amb els seus metges i tot, i diuen, no ens volem mullar, però veniu perquè realment veiem que sí.
Que hi ha possibilitats.
Haver-hi possibilitats i no us faríem venir si creiéssim que no. Tanmateix diuen, si quan arribeu, després del diagnòstic de la primera setmana, veiem que la cosa no és com creiem en els informes, us direm que heu de marxar i us reembolsarem els diners. 2 mesos i mig, gairebé després, seguim allà.
Per què?
Perquè
realment... Han vist que, una, van veure que era possible una recuperació i una rehabilitació, és a dir, aquest diagnòstic de no podrà caminar ni moure's, serà tetraplègic de per vida, considerem que era erroni.
Amb esforç és erroni, sí.
I no només hi ha un diagnòstic, com uns metges que ho han dit, sinó que en aquests 2 mesos i mig, no, la recuperació i la rehabilitació, que està ja en marxa, perquè ell és a la Goodman, ha donat els seus fruits ja.
Molt.
Els està donant, i ell es sent millor, ja no només és una part física, sinó també mental. Ell no tenia ganes de viure, no volia ser aquí. I ara, en canvi, vol quedar-se a Barcelona, bueno, clar, com tan a prop de Sitges, vol seguir, de fet ja ells han pres una decisió molt difícil també per la part econòmica de seguir endavant amb la rehabilitació, 3 mesos més, 6 més, els que facin falta, i bueno, t'agraïm que ens hagis convidat perquè aquest és un dels medis.
Clar, i anem a veure aquí, que més enllà d'explicar la història, que algú podria pensar per què venen a la ràdio, doncs venen perquè evidentment amb aquesta situació del país, diguem, on ell estava d'alguna manera, pagava impostos, per dir d'una manera, que és Alemanya, que li diu no a la rehabilitació i no al finançament, ve aquí a Barcelona, aneu a la Goodman és una eminència, però és un espai privat, una entitat privada. Aquesta rehabilitació costa quant?
Costa l'import pràcticament ha tenut uns 35.000 euros cada 3 mesos.
35.000 euros trimestrals, que
sí,
finançar
i ara,
això...
No ha estat fàcil des d'un principi per nosaltres, evidentment, però normalment les persones estalvien per poder tenir una millor qualitat de vida per quan ets més gran i etcètera, no? S'ha anat tot.
Heu invertit tots els estalvis de futur, no?
Correcte.
Plans de vida, de jubilació, tot. De pensió, tot plegat s'ha invertit, òbviament, en recuperar, en que es pugui recuperar el teu pare, el teu home.
Sí.
Però clar, això s'allarga en el temps i entenc que veieu que no sé si ho podreu mantenir, no?
Evident, no ho sabem. Volem fer tot el possible, com el que estem fent ara mateix, venint aquí, i gràcies de nou per la convidada, perquè és el que necessita el meu home per poder tornar a donar les primeres passes.
I què necessitaríeu? És a dir, de quina manera se us pot ajudar? Més enllà de, entenc que un possible donatiu o algú que tingui ganes de donar, no sé, de quina manera, per exemple, l'administració, entenc, us pot ajudar, perquè... Ah, entenc que no es pot fer res a nivell legal des de l'administració d'aquí, no? Entenc.
És molt complicat, perquè ell mai ha cotitzat al país en si, Espanya. tot i que porta des del 2006 empadronat a Sitges i visquent a Sitges, i de fet així ho ha anat corroborant amb l'OAC, l'oficina de l'OAC d'aquí de Sitges, és molt complicat. El no haver cotitzat sí que pot rebre una assistència sanitària, però no el que nosaltres com a cotitzants d'aquí o ciutadans podem rebre.
Per tant, aquest ajut de quina manera podria arribar? Més enllà de que, per descomptat, m'explicava abans també que a l'hospital, als metges, tot aquell procediment mèdic que es va dur a terme a Alemanya el teniu denunciat. Estem amb advocats i que això seguirà un curs legal que serà més o menys llarg, ja veurem, però que per descomptat això heu obert aquí un procediment legal entenent que es va fer un diagnòstic prematur, no? I que s'ha demostrat que era erroni, no? Si en 2 mesos i mig ja ha millorat d'una manera evident, entenc que era erroni. De quina manera més us podem ajudar? O us poden ajudar?
A part del crowdfunding que tenim obert, des de l'administració, doncs, explicar que l'Institut Gutmann té 2 apartats a Badalona, l'hospital, vale, i que té una part de seguretat social. Ara aquí és on potser ens podrien ajudar. Al final, els 2 països són europeus, ell té sanitat tant Alemanya com europea, i en cas de no poder seguir finançar-ho, doncs un recolzament en aquest aspecte.
És a dir, potser que s'obrís algun tipus de mediació, entenc,
potser,
no? Entre administracions o no sé,
qualsevol
no sé
ajuda.
Com dir, algun tipus de... que us permetés, no?, trobar algun tipus, entenc, de via de finançament o ajut de finançament. Teniu un crowdfunding obert?
Sí.
Com es diu, com arribem a aquest crowdfunding?
La pàgina és GoFundMe, que seria GoFundMe, i només posant Marian Cruz
el nom del teu pare, ok,
ja directament et surt el primer. Estarà molt bé. En els últims 30 dies portem recaudats al voltant de 5.200 euros. És una barbaritat, estem molt agraïts a tothom.
Catalunya sempre ha tingut aquella cosa de que és un
solidària.
País solidari,
sí,
no?
Sí.
I doncs si algú ho és i ens escolta i vol fer-ho, que sàpiga que pot doncs fer un donatiu que anirà exclusiva i únicament a ajudar el Marian, no?, a recuperar-se. Com està? Perquè està molt... Ostres, és a dir, entenc que és un procés lent, que és difícil, òbviament, diguem que no, el canvi no ha estat de 180 graus, però sí que aquesta llum d'esperança es manté i és encara,
el
no?
El sol i la gent i tot lo d'aquí l'està reanimant. Vull dir, ell ha passat de blanc pàl·lid a moreno, ganes
totalment.
De morir a ganes de viure.
Total. Que això és el més important.
Sí. Té moltíssimes ganes de viure, el meu home, i lluita moltíssim, s'esforça moltíssim. Ara pot, o sigui, gràcies a la teràpia de Gutmann a Barcelona, ha aconseguit de cintura cap amunt moure mínimament el seu cos, cap a l'esquerra, cap a la dreta, moure el seu tronc mínimament, cosa que no podia. Vull dir, i bueno, hi ha una sèrie, aquesta teràpia li està ajudant moltíssim a fortalir el cos en si, no? I inclús els terapeutes les últimes 3 setmanes estan molt parats de com ell
de l'evolució,
de la seva evolució tan positiva i tan forta que està tenint, perquè clar, no hem d'oblidar que el meu home sempre va ser una persona molt esportiva.
Us han dit que això afavoreix i està afavorint la rehabilitació,
si
el fet que venia, no, que el seu estat físic era molt bo,
De fet, el doctor Vidal de la Gutmann, de la part de Barcelona, ha dit que això és algú que afavoreix molt positivament, i inclús s'estan plantejant la possibilitat, que no és encara res confirmat, només a viva voz, de potser posar-lo en un estudi, i que el fet de que hagi sigut tan esportiu tota la seva vida, que cada diumenge fes 15 quilòmetres amb el seu amic, cada diumenge mateixa ruta, etc., doncs que això pot afavorir a que se li doni un verd d'aquest tractament. Si això passés, gran part del problema estaria solventat.
Perquè un cop els estudis, diguem, no s'han de finançar, formen part d'un... Entres en un bloc de finançament...
Ells financen aproximadament un 70%.
D'acord.
Llavors, amb el que ja s'ha rebut i el poc que es pugui anar ajuntant entre tots, els fills, ells, el que sigui, probablement estaria la cosa més o menys bastant avançada. Però no podem confiar en això perquè, primer, se li dirà el mes que ve, en base a la seva evolució d'aquest mes, i no n'hi ha res segur. I sí que veuen que avançarà, però de moment hem de seguir pagant, i el mes que ve s'ha de renovar aquesta teràpia de 35.000 euros que ja es va pagar fa 3 mesos, s'ha de tornar a renovar.
A més, ara comença, em sembla que no ho he dit encara, el meu mantra aquesta setmana i la propera setmana, comença gràcies al pensament del doctor Vidal, en aquest cas, cap de neurologia de Goodman, Barcelona, doncs comença una nova teràpia, a part d'aquestes 3 hores de teràpia diària, que és una estimulació neurològica amb electrodes, i llavors, segons el doctor, això li pot ajudar moltíssim a evolucionar molt més ràpidament la seva teràpia, en positiu. I ens l'ha proposat, i evidentment, quan un metge de Goodman...
Sí, és el que dèiem, entenc que els metges en general no parlen en va, però en aquest tipus d'institucions on la reputació, sí, diguem que té un pes tan potent, no? Encara menys, no? És a dir,
correcte,
quan un metge de la Goodman et diu que és possible, que això pot anar bé, és perquè ho creu fermament.
Clar, com comentes, els metges, no? Tota opinió és respectable, però per la reputació que té aquest lloc, entre d'altres factors... No, el seu objectiu no és guanyar diners, facturo aquest servei i així, no, és, ho veig viable, provem-ho, si no, però ho he de veure molt viable, si no ho veig viable ni ho provarem, perquè no m'interessen els diners, m'interessa poder dir que jo he salvat una persona que era en estat tetraplègic i que potser ja fa unes passes, no?, d'aquí a un temps.
Carme, la vida t'ha canviat 180 graus.
No t'ho pots imaginar.
És evident, i entenc que el teu dia a dia ara també no deu tenir res a veure amb el de fa any i mig o fa 2 anys. Però, malgrat tot, i que això és com una prova de vida duríssima, no?, que us ha tocat viure,
sí,
entenc i percebo en vosaltres que hi ha confiança i esperança en que això tirarà endavant, òbviament... Entenc que també ho veieu així, no tornareu a aquella vida, no?, d'abans de l'accident,
no,
però és possible una vida millor de la que teniu ara,
correcte,
no?
Vull dir, és molt important, ja sabem molt bé que no tornarà a fer footing, però no és la nostra finalitat, ni tampoc la seva. La finalitat del meu home, de tota la nostra família, és que el meu home pugui ser autònom, mínimament autònom, que es pugui aixecar, donar unes passes, encara que sigui a poc, pugui tornar a moure els dits de les seves mans i fer servir el seu mòbil, que no pot ni tocar una tecla ara amb els dits, perquè els dits estan inútils. Que pugui anar ell mateix al bany, que no necessiti ajut per anar al bany. Coses tan primordials per una persona, per sentir-se persona, per no sentir-se com fins fa molt poc s'ha sentit com un moble, com una desfeia.
Que aquest és el, diguem, el què d'aquest cas, que més enllà de l'accident i la fatalitat, és que heu hagut de passar per un procés, no?, on, diguem que el tracte rebut o els diagnòstics que us han donat eren no gens esperançadors, no?, i més aviat d'abandó, no?, una sensació d'abandó, no?, que és la que vau sentir una mica a Alemanya, no?
Molt, va ser molt.
Li van ficar un llit... adaptat, li van ficar una cadira i li van dir accepta-ho i ja està.
Carme, Edgar, moltíssimes gràcies per venir a explicar la història. Sabem que és dolorosa i que és difícil, però esperem, desitgem, i per això ho hem fet, no?, que explicar-ho aquí i que doncs, d'alguna manera que quedi aquí al nostre web també de la ràdio, doncs pugui ajudar a difondre aquesta situació, no?, i us ajudi en alguna cosa, o bé a través d'alguna donació que algú pugui donar, a través, ja ho saben, d'aquest crowdfunding, o si més no, doncs això, obrir algun tipus de via de mediació, que no sé si és possible, a través de les administracions, mai se sap, però s'ha d'intentar, no?, això també ens ho ha ensenyat la vida, no?, que ho hem d'intentar tot, no?, m'imagino que estem en aquell punt de... Ara no renunciarem a res, no?
No.
Ho anem a intentar tot.
Ho hem d'intentar tot, per molt estrany que pugui arribar a ser. I des d'aquí, com a família, us volem donar les gràcies a tot cor per tenir aquesta oportunitat, per poder-nos expressar lliurement i per poder explicar alguna cosa que, per desgràcia, no hauria d'haver passat mai. però que, bueno, com ja sabem, la vida dona moltes sorpreses a vegades.
Sí, i de vegades són així de dures i aterrorífiques, però hem de mirar de trobar doncs, aquella llum, no? Aquella esperança i la reconducció. No? Moltes gràcies, una abraçada pel Marian, tota la força i l'energia del món, i aquí estem nosaltres pel que necessiteu.
Moltes gràcies.
Gràcies.